Dos quarts de deu del matí.
Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Molt bon dia, dilluns 13 de febrer i setmana especial per Sant Cugat, pel DSB Club Voleibol Sant Cugat i per tota la gent de la nostra ciutat que durant 3 dies podrà veure el millor volei estatal amb la celebració de la Copa de la Reina al PAF 3 de la nostra ciutat. Un equip, el Sant Cugatenc, que espera accedir a semifinals, però abans, aquest divendres, haurà de jugar els quarts de final davant el Cajasol a les 8 del vespre. Il·lusió, ambició, per un grup de noies i un tècnic, Rafa Ruiz, que va arribar al club dirigint un infantil fa més de 13 anys i que avui en dia és un dels tècnics amb millor carta de presentació del vòlei estatal. Una plantilla jove, amb gent de la casa i sense estrangeres, que somien fer història a casa nostra. I per fer història d'aquest club tindrem a l'estudi el president actual, Salva Vendrell, acompanyat dels expresidents Carles Castro, Francesc Tortosa, Lluís Moreno i Miquel Martínez, juntament amb l'expresidenta Maria Manent. Un sextet de luxe i grans culpables, si em permeteu la paraula, que avui el Club Sant Cugatenc sigui referent. I deixant de banda la Copa de la Reina de vòlei, de la jornada destaquem el júnior femení d'hoquei herba, que ha aixecat el primer títol de la temporada, la Supercopa Catalana Múnich d'hoquei herba, en golejar 5-1 al Polo. Aquests protagonistes i d'altres, a més dels marcadors del cap de setmana esportiu, a punts per volíem dir, a punt per quantinar la jornada, ja ho direm bé, ens hi acompanyeu? Endavant, comença l'Esport en Marxa. Per donar un cop d'ull als marcadors d'aquesta jornada, avui amb la companyia de Sergi Crusells. Sergi, bon dia.
Bon dia, Joan.
En futbol, Sant Cugat masculí 3, al Picat 0.
Els vermell i negres tornen al camí de la victòria després de dues derrotes consecutives.
DSB Club Voleibol Sant Cugat 3, Heidelberg 0.
Les Sant Cugatenques encadenen 3 triomfs consecutius, són cinquenes i pendents del debut d'aquest divendres a la Copa de la Reina al PAF 3 davant el Cajasol a les 8 de la nit.
En vol Sant Cugat 28, la Salle Montcada 14.
Els de Dani Ariño assoleixen un important triomf per seguir segons i amb joc excels.
En bàsquet, Sant Gervasi 64, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 83.
Els Sant Cugatencs segueixen segons i hi ha un sol triomf del líder, el Cerdanyola.
Barça 9, Solideo, Patiuqui, Club Sant Cugat masculí 3.
Els de Joan Carles Badillo planten cara, però es veuen superats pel tot poderós Barça.
Solideo, Patiuqui, Club Sant Cugat femení 2, Mataró 3.
Les visitants exhibeixen més efectivitat de cara a porteria que les santcugatenques.
En futbol sala, Olímpic Floresta 6, Castellà 0.
Els florestans continuen fent el pavelló de Can Llobet un fortí.
Més futbol sala Sant Cugat femení 7, Vallseca 5.
Les santcugatenques superen un rival directe a la lluita per la permanència.
I per acabar, Getxo 16, Rugby Sant Cugat masculí 17.
Els Sant Cugatencs sumen el primer triomf a la fase d'ascens a Divisió d'Honor.
Doncs comencem aquest Esport en Marxa especial perquè tenim una companyia de luxe aquí a l'estudi Ramon Bernils, 91.5 de la FM, per parlar d'aquesta Copa de la Reina. L'altre dia, dissabte, al pavelló de Valldoreix, el públic acomiadava les jugadores dient, amb un crit i amb un càntic, que es pot veure al vídeo de Cugat Media, sí, 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 la Copa ja està aquí. I, de veritat, ja està aquí perquè arriba aquest divendres i Sant Cugat, doncs, s'ha engalanat per rebre aquesta Copa de la Reina. Demà hi haurà la presentació oficial a l'Ajuntament de Sant Cugat. Però nosaltres, abans de parlar amb els expresidents, el president actual i també una expresidenta, volem explicar-vos en quina situació arriba el DSB Club Voleibol Sant Cugat. Per cert, a les acaballes del programa també escoltarem en directe el tècnic del Cajasol Volei, en Ricardo Torronteras, que ens atendrà 5 minutets per explicar-nos com arriba el seu equip a aquesta competició. Doncs el DSB Club Voleibol Sant Cugat arriba en un moment dolç a la Copa de la Reina, 3 victòries consecutives, 5enes, en posició de play-off pel títol. Es diu ràpid, però hi ha molt esforç i molta feina darrere de tot això, però volem conèixer l'última hora de l'equip, en aquest cas la darrera victòria 3-0 davant el Heidelberg. L'Arnau Martínez ens explica com va en aquest partit. Arnau, molt bon dia.
Bon dia, Joan. El DSB Club Voleibol Sant Cugat ha guanyat 3-0 al Heidelberg a la jornada 18 de Lliga Iberdrola i encadena 3 victòries consecutives. Les santcugatenques, cinquenes i en play-off pel títol, arriben al moment més dolç de la temporada per disputar la Copa de la Reina, que es juga el cap de setmana que ve a la nostra ciutat. Victòria autoritària de les santcugatenques que des del primer punt del partit han deixat ben clar que el triomf es quedaria a Valldoreix. Un 11-1 d'inici ha estat demolidor per als visitants. El primer període ha finalitzat amb un 25-11 que ha evidenciat la superioritat santcugatenca a la pista. El segon set ha estat un calc del primer. Un 7-2 per als de Rafa Ruiz les ha permès dominar àmpliament el segon parcial amb bones accions a la xarxa que han certificat el 25-11 definitiu. Amb el 2-0 en el marcador, el conjunt canari ha reaccionat empatant a 23 punts, però el Sant Cugat s'ha imposat 25-23 i s'ha endut el maig.
El equipo llega con mucha moral, tiene muchas ganas, mucha ilusión, llevamos mucho tiempo queriendo que llegue este momento y estoy seguro de que va a ser un hecho histórico y vamos a convertir en Sant Cugat pues, la ciudad del vóley durante 3 o 4 días y lo queremos vivir y lo queremos disfrutar.
El proper repte, la Copa de la Reina, ja està aquí. Les de Rafa Ruiz debutaran divendres a la competició del CAO davant el Cajasol Volley Dos Hermanes a les 8 al Pub 3 de la Rambla del Celler.
Doncs esperem que aquest DSB Club Voleibol Sant Cugat a partir de les 8 del vespre aquest divendres doncs, pugui superar el Cajasol i això voldria accedir a quarts de final, seria una fita històrica. L'equip està endollat, el tècnic Rafa Ruiz fora de micro em va dir tenim molta il·lusió i com ell va dir amb aquest castellà que té espérate Joan que estamos muy metidas y vamos a por ellas. És veritat que en el partit de la primera volta doncs no va jugar la Camila Maldonado, la capitana. Quan es va jugar allà, també doncs, l'equip va encadenar diferents viatges seguits i és un partit únic. Per tant, jo crec, i és una il·lusió, que l'equip arribarà a semifinals segur. I més enllà, el Rafa m'ha dit, i si passamos a semifinales, el Aris no està tan bé, Joan? O sea que, atento. Home, si el míster no s'ho creu, doncs malament rai. Doncs bé, comencem aquesta tertúlia i ho farem amb història viva d'aquest DSB Club Voleibol Sant Cugat. Clar, li diem DSB, però ara mateix el Carles Castro, que és un dels fundadors d'aquest Voleibol Sant Cugat, el tenim aquí a l'estudi Ramon Bernils. Carles, bon dia.
Bon dia.
Doncs, si t'haguessin dit que el 2023 hi hauria una Copa de la Reina que participaria al DSB Club Voleibol Sant Cugat, que es faria aquí a Sant Cugat, en els teus temps, que hi havia aquelles lluites amb alcaldes, amb l'Humet i tot això, diries, ens hem venut l'enteniment, no?
Exacte, totalment. Vull dir, era impossible somiar una cosa d'aquest tipus. Ja era impossible pensar de que anirien els play-offs, com es va fer l'any passat, doncs imagina't si a la Copa de la Reina es podien pensar després de vindre amb 8 jugadores a Sant Cugat per iniciar el que aleshores era el Club Voleibol Sarrià, que era una de les demandes que va fer el president de la Federació Catalana, el Benasco, en aquells temps. Després doncs, ens vam posar d'acord amb l'alcalde Aymeric i amb el president de l'Espanyola i el de la Catalana, i bueno, en el pavelló, que ara és pràcticament el pavelló de sempre de vòlei i que ens va costar molt, molt, doncs que no tinguéssim que estirar-nos a terra, fa pilotes amb el que deixaven de penyora per terra els que jugaven a futbol sala. Però bueno, aquí s'ha arribat i jo crec doncs, que gràcies a tots els que s'han col·laborat. I jo penso aquí que veig els expresidents doncs, la feina que han fet, perquè nosaltres vam arribar aquí, jo diria que, no dic una barqueta, però sí un barquet petit, i ara estem veient doncs, un transatlàntic impressionant.
Si t'hagués de definir quin sentiment t'envaeix quan veus tot això, quin seria?
Home, molta il·lusió, francament. Vull dir, no m'ho hagués pensat mai jo que això podia arribar en aquí. Fa un moment parlàvem amb el Lluís Moreno de l'intent que vam fer de que hi haguessin també els nois, que no va arribar de quallar mai, però les noies, vull dir, esclar, de 8 A quantes salva ara en aquest moment?
Doncs 350 aproximadament. Sí, sí.
Tu mateix, si sí, la sí. diferència és notable.
Déu-n'hi-do. Una veu molt autoritzada per parlar del vòlei Sant Cugat, el Carles Castro, i una altra de les veus també autoritzades és el Francesc Tortosa. Francesc, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, de la teva etapa al capdavant del club, de tot el que va ser i ara és...
A veure, jo sóc un... Vaig ser un president de transició, diguem-ho així. En un moment determinat el vòlei costava massa diners. Hi havia molts equips que tenien finançament molt per sobre del que nosaltres teníem i nosaltres no ens podíem permetre mantenir els nivells i els... diguem, les exigències econòmiques que això representava. Jo recordaré que en un moment determinat, durant la meva època, teníem jugadores que venien del Brasil, jugadores que venien d'Estats Units, jugadores que venien del centre d'Europa, jugadores que venien de l'est d'Europa, i això era un cost molt important que un club com el nostre en aquells moments no podia assumir. Durant la meva etapa, sobretot en el segon any, gràcies al recolzament del Miquel Martínez, que és el que em va succeir, vam optar per canviar la política del club i en lloc d'anar a buscar l'excel·lència fora, vam pensar que l'excel·lència havia de ser a dins de casa i havíem de créixer en la base. I, però és clar, això és un trajecte llarg, no es pot fer un equip amb la base d'un dia per un altre, i sinó que era un, diguem-ne, un llarg viatge, que és el que s'ha fet. O sigui, en realitat el Sant Cugat és l'equip que més base té, que compta amb un suport de tota una base que permet tenir un equip a divisió d'honor, i no com va ser la meva etapa en la que les grans constructores... Jo diré una frase d'un personatge que ells coneixen, que era el factòtum del vòlei a Canàries, era el Cabrera, no? Que deia, jo si voy a un sitio y veo que hay muchas grúas, esto quiere decir que el vòlei puede tirar para adelante, porque todas las constructoras... Bueno, doncs jo li vaig dir, pues mira, en mi pueblo no. Hay muchas grúas, pero en mi pueblo no. O mi ciudad no. Bueno, per cert, que la seva filla va jugar amb nosaltres. Sí. Però sí que és cert que en aquells moments això era impossible. La Universitat de Múrcia apostava pel vòlei també, i llavors teníem empreses en fi, que apostàvem pel vòlei fora de Catalunya, i això feia inviable mantenir l'equip en aquesta posició. I, bueno, com he dit abans, es va optar per fer un pas enrere, no, diguem-ne, una mica retirar-se a la campanya d'invierno, diguem, una mica retirar-se i treballar a la base. I això és una cosa que va fer el Miquel d'una forma excel·lent. Jo he de dir que, diguem-ne, en la meva etapa es va fer el primer torneig de vòlei base, però jo no vaig fer-hi res, tot ho va fer el Miquel, que era el meu vicepresident, és el que se m'ha encarregat, ho va fer-ho tot. Jo tinc l'honor d'haver-lo inaugurat, però cap mèrit. En fi, jo tinc aquest record d'aquestes noies que venien d'aquests països. En fi, hi podia explicar algunes anècdotes al respecte d'això, d'aquestes noies, que clar, se'ls havia de buscar allotjament, se'ls havia de buscar, bueno, i que hi hagués diners per pagar-les. I això a la federació no perdonava res, i havíem de pagar uns transfers que, bueno, doncs et mories, no? Un transfer d'un milió de pessetes en aquells moments, doncs era el més habitual. I això, esclar, no podia sostenir-se. I el canvi aquest, jo penso que el canvi de mentalitat aquesta de dir, escolta'm, hem d'arribar on som, però hem de fer un pas enrere, agafar carrerilla, diguem-ne, i tornar a tirar endavant, que és el que s'ha fet. Per tant, jo estic feliç d'haver participat en aquest projecte, de ser aquí, però tampoc el mèrit meu va ser més que aquest que he explicat.
Doncs un mèrit també important, una transició, i sobretot recolzar i donar suport al club en moments complicats. I agafa el relleu el Miquel Martínez, que diu, anem a apostar per gent de la casa. Avui, per exemple, veiem una Raquel Brun, una Ina Berbel, i moltes més jugadores que van sorgint poquet a poquet, amb una crack és l'Anna Newsom, que va arribar aquí, i déu-n'hi-do, quin tros de jugadora. A més, totes han volgut renovar, el que parla molt bé del treball, no només de la jugadora, sinó també del vestidor. Miquel, en aquell moment, quan fas aquest gir, no?, de 360 graus d'aposta per producte de casa, pel planter, va haver algun moment que tinguessis dubtes de dir, a veure si canvien el model, no acabo de trobar aquesta excel·lència?
No vaig tenir cap dubte, perquè jo crec fermament en aquest model. He de dir que jo vaig arribar al club com a pare, jo venia del bàsquet, i vaig veure l'estructura que hi havia, no?, que d'en Carles, no?, un equip professional, amb un esport que no coneixia i que em va encantar, que em va seduir. I vaig veure tot el que hi havia darrere, no? tot l'esforç que ha explicat molt bé el Francesc i el Carles. Aleshores, doncs, això em va engrescar molt. Sí que és veritat que quan va arribar la crisi del 2007-2008, mantenir aquella estructura era molt complicat, era molt, molt difícil, és impossible. Aleshores, donar-li el mèrit de la Fundació en el Carles i de posar en el mapa aquesta ciutat i aquest equip en el món del vòlei estatal, està claríssim. Jo sempre he dit que el Francesc, que és molt humil, però el Francesc realment va salvar el club. O sigui, la seva etapa, diu que no va fer res, però la seva etapa, en un moment molt complexa, va salvar el club i va permetre que nosaltres, un grup de gent que entràvem, poguéssim entomar aquest repte i aquí amb aquesta nova filosofia, que per mi no va ser un canvi, sinó que realment és la filosofia que jo crec que s'ha de basar a l'esport, i jo crec que ens ha donat molt, molt, molt bon resultat. Avui estem molt orgullosos de poder veure aquí una Copa de la Reina, estem molt orgullosos de poder seguir aquest equip que està fent coses que mai ens haguéssim pensat, però jo estic convençut que això tampoc és el final d'un camí. Vull dir que veient la progressió que hem fet, jo penso que això encara té camí, encara veurem moltes coses que ens faran gaudir d'aquest esport aquí a Sant Cugat. Un esport que, bueno, que per noies és fantàstic i que bueno, però crec que ho està abordant. Vull dir que les bases que vam plantar han sigut molt, molt sòlides, sobretot basant-se també en aquesta idea, no? Nosaltres vam entrar a participar en l'OMET, que tampoc per primera vegada vam entrar a participar en el programa municipal de l'OMET. Això ens va donar també un accés molt més directe a les escoles, que crec que va ser una de les parts fonamentals. I després la implementació del torneig internacional, que ens va donar una difusió externa com a club de formació de base, ens va permetre també poder seduir a bons entrenadors, com tenim un exemple, el Rafa. Però jo diria que la columna vertebral del club encara es manté bastant d'aquella època, vull dir que hi ha una estructura. Per tant, jo sempre he cregut que els entrenadors són els que han de fer la feina i han de creure, i l'exemple del Rafa, que és un home de club, un home que creu que sent el Sant Cugat, doncs, bueno, la seva feina i els reptes que em toma, no? I això que deies tu abans al començar, no? És que espera't, perquè ell ha assumit molts reptes. Durant els anys que vam estar nosaltres vam assolir, crec que, 11 podis estatals. 11 podis estatals. 3 ors. O 4 ors, perdó. Perquè en Superliga Júnior, Juvenil, Cadet, Infantil, tots aquests els vam... O sigui, per tot això ho va fer aquest convenciment de que el club ha de ser una eina de formació, però amb aquests tècnics que treuen petroli de la gent de la casa, no? I amb això, doncs, bueno, per això dic que encara ens queda, encara hem de veure, en aquestes noves generacions de presidents encara els hi hem de veure aquestes coses que aquest club encara pot desenvolupar, que estic segur que el veurem lluitant pel títol algun dia.
No només el primer equip triomfa ara mateix, sinó el Superliga 2 va tercer. Són dels pocs clubs que tenen els dos primers aquí, el primer equip i el filial, a les màximes categories estatals, i ja no diem la base, el ritme que porta. I després del Miquel Martínez arriba el Lluís Moreno amb la seva guitarra, no?
Sí. Bueno, la guitarra era un impediment, perquè amb això, mira, m'has introduït el que volia dir. Realment, aquí estem els 6 dels 7 presidents que ha passat, la Núria no ha pogut venir, però jo vull fer un reconeixement a tots els pares de les nenes que han sigut membres de les juntes directives oportunes, perquè s'han fet un fart de treballar només amb la gratificació de veure créixer el club i de veure que les seves filles anaven fent esport en comptes de perdre el temps a casa. S'han fet un fart de fer hores i hores i hores només per això, pel sentiment del club, i això és de gran reconeixement, eh? Vull dir que els presidents, home, en certa manera recollim, doncs mira, ara estem aquí, però jo vull fer una pica en favor de tots els membres de les juntes directives que hi ha hagut des de que es va fundar el club. Això és molt important. Deuen ser un centenar de persones, que amb l'anonimat doncs s'està fent. Jo vaig ser president 2 anys, però 3 anys abans vaig estar amb el Miquel, vaig disfrutar moltíssim formant part de la seva junta, i evidentment vam pencar amb el que deia ell. Vaig entendre quina era la seva filosofia, perquè al final jo crec que el Miquel és el filòsof del qual tots n'hem viscut, i l'hem seguit. Lo important del Club Voleibol Sant Cugat és la base, i la base necessita algú amb embirallar-se, i el mirall avui és el millor mirall que podem tenir, que és un equip cinquè a la Superliga 1, un segon equip a la Superliga 2 que també va tercer. És una gran qualitat, amb noies que a més s'han format aquí, a vegades amb ajuda de la Blume o a vegades amb l'ajuda d'haver itinerat amb alguns altres equips, però són d'aquí, o sigui que al final la base és aquí.
Doncs també tenim presidentes, un dels pocs equips que té presidentes, la Núria Terribas, que no ha pogut venir, aquí saludem també, i la Maria Manent, que doncs ha estat l'última presidenta abans que arribés el Salva Vendrell. Maria, preparada per la Copa, no?
Preparada per la Copa, sí. La veritat és que considero un èxit poder celebrar aquí la Copa. Al final recollim el fruit del que tots aquests presidents han fet. Jo crec que s'ho mereix el club no només per les 2 últimes temporades del Superliga, que ha estat espectacular, sinó també per la història que ha fet la base. O sigui, a la temporada passada guanyar el campionat a l'Evi infantil i cadet d'Espanya, que ens va valer el reconeixement de la premsa estatal com el millor club formador de l'estat. Jo crec que això ha sigut molt important també perquè la Federació Espanyola optés per Sant Cugat per celebrar la Copa de la Reina. Això a part de les 222 esportistes que hem portat a la Copa Espanya aquest any, entre Guadalajara i Valladolid. Per tant, és veritat que això és el fruit d'una feina que des de, pues, des del Carles Castro nosaltres hem anat seguint. És veritat que per mi, pues, la Núria, jo el vaig agafar el relleu seu, sempre per mi ha sigut com a continuïtat d'un projecte. Jo li he dit al Salva sempre que el millor recolzament que pot trobar serà sempre en els expresidents, i això ha estat així. I res, a mi m'ha tocat també una època molt dura, que és patir tota la pandèmia, però que això ha reforçat més el club, jo crec, no? Ha unit molt a les jugadores, que no han deixat mai d'entrenar, els tècnics. Jo vull fer un reconeixement molt important pel director tècnic, pel Toni Alemany, perquè al final avui en dia és el pare de paller del club. I res, i dono pas al nou president, al Salvador Vendrell, que li dedico, vamos, tot el meu recolzament per tot el que té que arribar i que continuï la línia ascendent del club.
Per acabar, Salva, ja ho han dit pràcticament tot, un desig per aquesta Copa?
No, d'entrada sense pressió. Mira, el Rafa diu que, escolta'm, semifinal és o final. El Miquel, que vol veure algun dia com guanyem el títol. Escolta'm, d'entrada sense cap mena de pressió. El que està clar és que sense tots ells no estaríem on estem. I sense tots ells avui no estaríem celebrant aquesta setmana tampoc la Copa aquí. el desig és seguir creixent, és a dir, estic totalment d'acord amb el que dèiem fa una estona, no? La base és fonamental en aquest club. A mi em va enganyar la Maria ara fa algun més de 2 anys. Estic encantat que m'hagi enganyat, eh? Però està clar que les ganes hi són i els objectius també són molt clars. Seguir treballant amb la base, seguir tenint com més noies de la casa millor i veiem què passa aquesta copa, tot a punt.
Molt bé, doncs ara és moment de saludar al técnico del Cajasol, rival del Vóley Sant Cugat este viernes aquí en Sant Cugat, a Ricardo Torronteras. Ricardo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo os afronta esta Copa de la Reina sabiendo que los 2 partidos de liga regular habéis ganado al Sant Cugat? Pero entiendo que a un solo partido y aquí en casa, en Sant Cugat, puede pasar de todo, ¿no?
Bueno, yo creo que con mucha ilusión. Nosotros, es verdad que no podemos tomar como referencia los 2 partidos de liga porque, bueno, el primer partido queda muy lejos, fue la primera jornada de la competición. Y el segundo partido en nuestra casa, yo creo que fue un momento delicado para el club voleibol Sant Cugat, que sin duda nos demostró todo el potencial que está demostrando este año. Entonces, nosotros no podemos tomar como referencia nuestros 2 encuentros esta temporada. Yo creo que va a ser un partido totalmente diferente, con un Sant Cugat muy motivado ante su afición, con una Copa de la Reina muy ilusionante para ellos, y va a ser un partido muy diferente, muy competido, seguro.
Y bueno, ¿qué expectativas tiene este Cajasol en la Copa?
Bueno, vamos con mucha ilusión de disfrutarla, de vivir una experiencia que llevamos muchos años sin vivir, porque llevamos muchos años sin clasificar. Y hombre, el otro día aquí en Andalucía nos hacían esta misma pregunta y nuestro sueño, nuestra ilusión es jugar una final de Copa, claro que sí. Y las miras puestas en llegar lo más lejos posible.
¿Y del Sant Cugat qué destacarías? Aparte el técnico que lleva muchísimos años ahí, jugadores importantes, entiendo que también hay respeto, ya lo has expresado, ¿no?
Es un club con una estructura deportiva, yo creo que de las más referentes a nivel español. Y eso crea mucho respeto a nosotros como entidad deportiva, un club donde tanta jugadora de casa, tanta cantera, tiene muchos recursos en cuanto a jugadoras de su propia casa. Es un club al que respetamos muchísimo en ese aspecto y que viene haciendo las cosas muy bien, no de ahora, sino de hace ya varias temporadas.
Para acabar, ¿mucha afición se desplazará con vosotras hacia Sant Cugat el viernes?
Sí, la verdad que se ha generado ilusión. Sevilla-Barcelona es un vuelo que es muy común y creemos que sí, que dentro de la capacidad de entradas que el club voleibol Sant Cugat puso a disposición de los clubes, nosotros hemos ido al completo, vamos.
¿Y son más o menos al completo cuántas?
Nosotros creemos que vienen con nosotros unas 50, 60 personitas.
Bueno.
Entre gente que está ya por allí, gente que se desplaza de otros puntos y gente que viene desde Sevilla, yo creo que una expedición de 50, vamos.
Claro, Sevilla con el equipo de fútbol que está fastidiado, pues la gente ahora querrá ver vóley, ¿no? Es una broma, ¿eh?
No, aquí somos mucho del Betis también, que el Betis también.
Ah, perdón, es verdad, no había. ¿Tú eres del Betis?
Yo soy del Betis.
Ah, pues mira, mejor, más contento.
Sí.
Bueno, pues Ricardo, nos vemos en la pista este viernes. Gracias por atendernos estos minutitos aquí en directo en el Sport en Marcha, un programa de radio que se hace desde Radio Sant Cugat, y que vaya todo muy bien y suerte, pero ya me entiendes, ¿no?
Hombre, claro que te entiendo. Muchas gracias por vosotros por atenderme.
Muy bien, muchas gracias, Ricardo, que vaya muy bien.
Gràcies, chao.
Doncs ja ho hem vist, hem estat en directe pràcticament a Sevilla, parlàvem amb el tècnic del Cajasol en directe, molt de respecte per l'equip de Rafa Ruiz, i és que si l'afició fa aquesta empenta necessària, el PAF 3 s'omple i la gent de Sant Cugat també vol que el seu equip doncs pugui passar a aquests quarts de final, doncs ho tindran més fàcil. Nosaltres arribem ja al final d'aquest programa, se'ns ha fet molt curta la tertúlia, però hem conegut i anècdotes, història del DSB Club Voleibol Sant Cugat, amb referents. Francesc Tortosa, gràcies per ser-hi.
Gràcies.
Carles Castro, fundador, amic i no sé quantes coses del Voleibol Sant Cugat.
Gràcies.
Miquel Martínez, expresident del Voleibol Sant Cugat, futur president de Sant Cugat Creix, no?
No ho sé, no t'ho puc avançar.
Ai. Sí. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies.
Lluís Moreno, la guitarra, concerts i el Voleibol també, eh? Maria Manent, gràcies. I Salva Vendrell, un bon marró el que tens, eh? Però
sí,
xulo.
Però encantat.
Molt bé. Doncs moment de posar el punt final a aquest Esport en Marxa. Avui és Dia Mundial de la Ràdio, i amb qui millor que amb gent aquí en directe, protagonistes esportius, que han fet molt per les entitats esportives. I bé, setmana de Copa de la Reina, que la viurem intensament a Cugat Mèdia. Estarem divendres al pavelló, al PAF 3, i esperem ser-hi dissabte i diumenge, perquè això voldria dir que el vòlei Sant Cugat arriba a la final. És un somni, potser no tan llunyà, i a vegades els somnis es fan realitat. El programa encapçalat per l'Oriol Coromina a les vies de so i també a la redacció el Marc Morales i l'Arnau Martí. Jo us he parlat amb molt de gust, Joan García. Bon dilluns, bona setmana i també bona copa. Adeu-siau.